Abans que actriu, va fer de mestra, per què ho és? L'Imma Colomer és un pilar i una mestra, alguns diran veterana, perquè va formar part de les dues institucions que van canviar el teatre català tal com el coneixem, els comedians i el teatre lliure. Estar a l'inici del teatre contemporani del país li ha permès veure els canvis, com van passar de ser anònimes a arribar a l'univers dels likes, o aquell «Sí, no saps que aquella senyora surt amb aquella sèrie?». Ha fet teatre, televisió, cinema, ha recollit premis i també hi ha hagut èpoques de sequeres, clar, com els passa a tots els actors. Com sigui, ella no ha perdut la il·lusió de pujar als escenaris i tampoc nosaltres ens cansem de veure-la.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Benvinguda, Imma Colomer, com estàs?
Estic bé i moltes gràcies de convidar-me.
Ens fa molta il·lusió que estiguis aquí, perquè ara ho dèiem una mica a micro tancat, que ens encanta xerrar a les dones.
Sí, sí, a mi també.
Que moltes vegades ens omplim la boca de les grans actrius, però després no ens en recordem d'elles. I tu ets gran actriu per molts motius, però a part portes això treballant tota la vida en aquest teatre català del que tant ens omplim la boca.
Sí. Mira, el teatre és molt efímer. Vull dir que ja costa molt en recordar-se dels actors i les actrius. I és que és així. Vull dir, si mentre actues, en viu, en directe, es recorden. Si no, desapareixes. Això també passa quan fas col·laborats i tot això mentre surts. És molt important, però després, quan no surts, no se'n recorda ningú, cosa que també agraeixes, perquè almenys no et paren pel carrer, saps?
Perquè no ho portes bé, tu, això de la fama, o què?
Sí, home, ara ja estic a les acaballes, però al principi sorprèn molt que la gent et reconegui això, però has d'aprendre a encaixar-ho, tant les bones opinions com les dolentes. I després t'acostumes i quan ja no fas més tele, doncs també et sents molt feliç, també.
Molt feliç. A tu em fa la sensació que t'agrada viure tranquil·la.
Ara sí, home, hi ha moments... Sí, és que ja m'he bellugat molt, eh? Ja. Em segueixo bellugant, eh? Uh-huh. Però hi ha moments que ja poses una mica més al ralentí. Però no, jo sóc de manera bellugadissa, activa i m'agrada moure'm, sí.
Quan dius que et mous, vols dir que també balles, fas coses a part
no,
de fer d'actriu,
bueno, sí,
o no?
Sí, vaig una mica...
O t'hem d'imaginar corrent per tot arreu.
Sí, i després que vols anar a veure això i allò altre i no et vols perdre aquesta cosa que fan. Intento seguir una mica el ritme de la ciutat, també, no? Uh-huh. I llavors, esclar, és que no hi ha hores, eh? Si t'hi fixes, si vols llegir, veure els col·laborons que diuen que són... o les sèries que diuen que són tan bones... les notícies de les coses que passen a la tele, que no cal que mirem cap col·laborat, perquè el que estem veient a la tele de diari ja és prou excitant. Vull dir, no queden hores.
S'ha d'acumular.
Se m'acumula. I a sobre, vols treballar, eh? O t'ofereixen feina, i això ja et dic, és tot està viu, tot està bellugadís, tot bull.
Ara estàs en aquesta obra que s'estrenarà d'aquí no res, El Barquer.
Oh, sí.
I explica'ns una mica de què va aquesta obra, què veurem?
Mira, és un autor anglès que es diu Jeff Waterworth, és una... que ja la dirigeix el Julio Manrique, que ja havia dirigit una altra obra seva que es deia Jerusalem. I llavors, que també era molta gent. Aquesta, que es diu El Barquer, i surten 19 personatges. En realitat en sortirien un parell més que aquí no surten, que és un bebè natural, que a Londres sortia un bebè de veritat, aquí no ho hem cregut necessari. I clar, som 19 persones, però com que surten doncs nenes petites i les petites no poden fer funció tota la setmana, s'han de combinar amb unes altres dues, o sigui que en total són 21. És una supercompanyia, és un gustasso.
És una festa major, no?
És una festa major, és una festa major perquè també l'obra va com si fos de festa. Es tracta d'una celebració. No, en realitat, és una obra que passa a Irlanda en el moment polític complicat d'Irlanda del Nord, que en el moment que es deia dels troubles, que vol dir els problemes en majúscula.
Sí, sí, del moment de la ira, etc.
Sí, exacte. Uh-huh. I llavors és un granger, bueno, que té una casa de camp, una granja, heredada ja familiarment, però a vegades que és un granger, és també un exmembre de l'ira, que decideix cuidar la família, separar-se de la lluita, de la militància, i començar o continuar la vida del camp i d'una vida tranquil·la, familiar. Bueno, tranquil·la no perquè té 7 fills, però familiar i tirar la família endavant. En aquesta família també hi ha, i conviuen també tres tiets més d'aquest granger, que és l'oncle Pat, jo sóc la tia Pat, i una germana que li diuen la Maggie Faraway, perquè està una mica cap allà. Faraway, saps?
Però tu no estàs cap allà, que estàs cap aquí.
Jo estic cap aquí.
Tu ets la tieta.
Sí, jo sóc la tieta, i que he viscut i que estic molt compromès amb la terra, i llavors reivindico i m'importa el que està passant, perquè és en aquest moment que passa l'obra, és el 1981, en el moment que hi havia una problemàtica molt gran amb presoners polítics de l'IRA que estaven tractats com delinqüents, i per no ser tractats com delinqüents van voler fer una vaga de fam. Uh-huh. I en aquesta vaga de fam s'hi van quedar.
La típica, la famosa, la del Bobby Sands,
la
no?
La Bobby Sands. No hi van fer cas. Uh-huh. No, mira que fins i tot el papa va intervenir, per favor, escolta, i la Thatcher, no va haver-hi manera, vull dir, que políticament van ser tractats amb un despreci total.
Ens ressonen coses aquí. Escolta, haurem d'anar a veure el barquer.
Sí.
Just you wait, Henry Innes, just you wait. You'll be sorry, but your tears will be too light. You'll be broken, I'll have money, will I help you, Derby funny?
Doncs clar, què ens havia de fer una actriu com la Colomer? Doncs efectivament posar-nos una obra de teatre, un gran musical com és My Fair Lady. És una de les teves tries musicals, perquè ja sabem que és divendres, i els divendres les nostres convidades trien la seva música, i aquesta cançó a tu t'encanta.
M'encanta. I és perquè als 11 anys va arribar el tocadisc a casa, uh-huh, junt amb uns quants vinils més, i 3 o 4, no creguis que gaires més, i ens passàvem el dia escoltant aquests vinils. I My Fair Lady em va fascinar per la música. No enteníem res del que dèiem, però el dèiem tot. O sigui, jo sé una mena de pitch English, que encara el cantem amb les meves germanes.
S'ha de defensar molt el pitch English aquest,
sí,
perquè jo crec que a tota una generació ens va fer córrer la imaginació, perquè cadascú es ve feia la seva pel·lícula,
sí,
oi?
Sí, 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 pronunciava com volia, però nosaltres contentíssimes. O sigui, encara cantem amb les meves germanes
d'aquesta manera.
Eh?
Amb el pitch English.
El pitch English.
Escolta una cosa, jo ara, has dit abans, parlaves del barquer i parlaves de 7 germans.
Sí.
Tu tampoc te'n vas estar res, perquè éreu 11 a la teva
germans,
família.
Sí, sí, sí.
I això com és? Que bello és vivir? O sigui, com ho fèieu, això?
Així,
com ho fèieu, això?
Home, amb un quarto de bany, teníem un vàter també, però vull dir, amb tantes persones no podies endur-te ni un TV o el lavabo, res. Uh-huh. De seguida et picaven, res.
Però això et curteix per la vida?
Et curteix, no, és supervivència, és supervivència. A l'hora d'esmorzar, qui arrambava primer el bo, etcètera, etcètera. Vull dir que sí, és supervivència.
Vas néixer amb aquesta família a Barcelona, viviu a l'Eixample. Mm. El teu pare era químic, però no eren gent del món ni de la faràndula,
res.
Si havies anat mai al teatre de petita.
No, els Pastorets, havia anat a veure els Pastorets, és l'únic.
Però sí. Jo ho faré millor,
sí.
No calia córrer gaire.
Però és que jo no havia pensat mai, així com hi ha nenes ara que ja diuen jo vull ser actriu, és que no se m'havia passat mai pel cap, no. Sí, disfrutava mirant-ho i això, però ho veia com una cosa molt llunyana. A mi m'agradava cantar i ballar. Això és el que m'agradava. I fer mim, perquè vam començar fent mim i també el de comedians era més aviat, tot era expressió corporal, paraules molt poques.
Però clar, això ja és quan comences a intuir que t'agradaria fer d'actriu.
No, això ja, jo ja estava, ja m'havia matriculat a l'institut i tot.
Clar, clar, clar.
I bueno, i va ser així, era mestra i vaig voler fer un curs per ensenyar als nens expressió corporal i allà em vaig fascinar, vaig quedar enamorada i vaig dir, això és el meu. Llavors sí, vaig tenir com una
revelació.
Com, sí, una revelació, però
clar, tu recordes,
autèntica.
Tu recordes, perquè això, a part de la revelació que vas tenir,
sí,
crec que en un curs amb el Boadella, per això.
Sí.
Ara, si vols, en parlem d'aquest primer curs. Però quan eres petiteta i estaves a casa amb aquests 11 germans, tu recordes ja que t'agradava una mica fer l'Índio?
Bueno, sí, jo feia... Bueno, tinc uns germans
home,
que
això
també...
No, això no comença d'un dia per l'altre.
No, també són molt conyons. Jo recordo, doncs, en el col·le, que la gent reia, jo no feia rei, reien, no tenia per què, però i a casa també explicava coses i reien molt, i jo pensava, mira que bé, no? Que feliços que som, no ho sé, però també tenia germans que quan també explicaven coses et tronxaves de riure, i dic que estava molt ben acompanyada.
Una competència de gent simpàtica,
sí,
amb una família d'11,
sí,
amb una família bastant catòlica.
Catòlica,
apostòlica i romana.
Tot, però super de rosari diari.
De veritat?
Sí.
I com ho duies, tu, això?
Pues molt, no sé, admirar, no, allò de dir que, no sé, seguint uh-huh, el ritme de la casa. Uh-huh. I després, a mesura que et vas fent gran, pues vas fent-te preguntes i vas qüestionant-te una mica les coses. O una mica del tot.
Una mica del tot, perquè em sembla que tu tens una mica dades en sis amb el que és l'església.
Sí,
o no és algo que t'encanti.
Sí. No, tinc la sensació que ens han robat, la part de la vida de l'expressió, de la sensibilitat, del desig, del gaudi de la vida. I mm-hmm, tinc aquesta sensació.
Perquè vols dir que durant molt de temps vas pensar en qüestions
pecat,
com el pecat...
La culpa, mm-hmm, tot això era tan fort.
Yeah.
I a nosaltres, de petites, a casa nostra, la mare ens feia els trajes de bany per no ensenyar més del compte.
Yeah, aquelles coses, no? De no ets prou decent.
Com llargues, que quan et tiraves a l'aigua et pujaven fins al coll. Vull dir que jo pensava, pues no sé si tapa gaire això. Però era aquesta obsessió del pecat, de la por, en fi. Ja ha passat.
Sí, però tu creus que t'ha afectat d'alguna manera la teva història?
Sí. Costa molt treure-s'ho de sobre, costa. Perquè queda en forma de no sé què que no t'ho pots treure. I dir, per què reacciono així? Ah, calla, que de petita jo tenia aquesta cosa matxacada, que tal. Mm-hmm. I ho has d'anar descobrint el que et queda per allà. No?
I això vol dir també que passa amb els nòvios o passa també amb la feina, passa amb tot?
Passa amb la vida. Uh-huh. Sí, passa amb la vida.
T'he posat nòvios, ja.
Sí, amb nòvios. Però en canvi teníem una cosa que anava superbé, que és que tenia molt d'humor a casa meva. Uh-huh. I per sobre de tot hem rigut de tot i de tothom. I això ens ha salvat. A casa meva era... No sé, tinc un germà molt simpàtic.
El camarot dels germans Marx?
Sí, el camarot, evidentment, els uh-huh, mitjons, trobes el mitjó, el llit, dormir tres amb el llit d'aquests que deien de soltera, que són una mica més grans. Que,
sí, de 80.
Sí, de 80. Llavors, no sé què, vull dir, no, moltes aventures.
Tu ja et va preparar això per la vida.
Vida.
Tu sabies
sí,
que podies després anar als comedians
sí,
i on volguessis.
Sí. I sempre m'ha agradat estar amb gent. O sigui, uh-huh, és una cosa que m'agrada. No, em fa companyia, em trobo bé, m'agrada on hi ha bullici, on es proposen coses i la gent col·labora i veure què podem fer. No?
O sigui, Imma Colomer, diva solitària, no et trobaran aquí.
No, bueno, potser la vida m'hi portarà, però no és la meva intenció. A mi m'agrada estar amb gent, tinc necessitat, jo no puc allò passat dies sense parlar amb ningú. Ho trobo horrorós. Tinc com una necessitat, allò que diuen, que les dones tenim, no sé que sí, 3.000 paraules que hem de dir diàries.
Ah,
si
sí?
No.
Sí. Jo en dec dir 5.000.
Sí, o 5.000. I els senyors, com que els diuen a la feina, quan arriben a casa no diuen res. Pues jo tinc necessitat d'aquestes i moltes més. M'agrada molt parlar, discutir, buscar tres peus del gat, sí.
Aquí la trobareu.
Tenen la constant de l'inconstància, tenen el costum de coses noves, no tenen regles que els limitin, però no falta mai qui els imiti.
Ai, els esnobs. N'hi ha uns quants, al món del teatre, o què? A la vida en general, però...
Sí, era un temps, bueno, era un temps que es notaven molt els esnobs. Ara ja han canviat de nom, perquè ara tot canvia de nom. Abans... o som un boomer, ara els més joves es diuen no sé què. Vaig veure que darrere la meva generació, és que jo ja no sóc ni boomer.
Ja no ets ningú, ja.
No, perquè sóc abans dels boomers, sí. Imagina't. I després dels boomers ja venen dos o tres generacions que tenen un nom que jo ja no sé què és.
Els centennials, millennials, generació Z, de tot el que vulguis.
Sí, sí.
Però els snobs d'ara, quins diries que són?
Quins diries...
Bueno, o quins són els que dius no m'hi juntis amb aquesta gent?
Sí, els creguts, els que es creuen que ho saben tot i que bueno, tenen quatre duros i saps, una mica van sobrats, tot això. Aquests són els noms. M'agradava molt Guillermina Mota i les seves cançons, i en el moment que van aparèixer, que era tota la cultura de fer cultura a través de la llengua catalana i amb la música, i va ser molt potent.
I també molt sentit de l'humor, i una dona que parlava de la sexualitat, de la sensualitat, d'agradar amb aquesta mena de... de gràcia, de l'abadet, podríem dir.
Sí,
que...
sí, sí. Amb desvergonyiment,
exacte,
amb coqueteria, amb atreviment i amb independència, saps?
Mm-hmm. Heu sigut amigues o què? L'has coneguda?
L'he coneguda, sí. M'ha fet alguna entrevista i ens hem trobat. I a mi sempre m'ha agradat molt.
La defensem aquí moltíssim a Les Dones i els Dies, a la Guillermina Mota, aquesta cançó que sentim dels snobs. Tu has fet moltíssimes coses, teatre, televisió, cinema... Però, com dèiem, ho has dit així ràpid, però vas començar fent de mestra.
Sí.
I de què feies de mestra? Què ensenyaves de primària?
De primària. Era, ho ensenyava, bueno, a primària, aquella època tocaven totes les assignatures, diguéssim, perquè era tot, estava molt junt, molt compaginat. Tot, des de llegir, escriure, comptar, expressió corporal...
I alguna cosa que de la mestra, que encara queda en la Imma Colomer?
Sí, sí. Sempre m'han dit que faig coses didàctiques. No ho puc evitar. Sempre.
Què vols dir, que de seguida ensenyes a les noves generacions?
No,
o
busco obres que tinguin un algo didàctic a pesar meu, o sigui, no sé per què, però se'm colen, saps?
Vols deixar un...
Sí, com ensenyar i... Perquè ara, per exemple, tota la dramaturgia és tot de sobreentesos, tot els finals no són finals, i a mi m'agrada ensenyar, no? Massa didàctic, llavors... Però és així, no puc evitar.
Que hi hagi missatge.
Que
el teatre
que
sigui
serveixi,
missatge.
Que serveixi, faci pensar, que després es pugui... que es pugui intercanviar parers, tot això m'agrada.
Vas començar amb el Boadella, justament fent un curs de mímica.
Sí.
Com era aquell Boadella i com eres tu?
Jo era... Bueno, el Boadella era un crac, i ara s'ha tornat amb no sé què, que fa una pena tremenda. No ha envellit bé, ho sento. En fi, cadascú té dret...
Envelleix d'una manera.
Sí, i té dret de pensar el que sigui, però ens sap molt greu. l'admiràvem, l'admiràvem, l'estimàvem, i tenia un humor i una... i un, no sé, era molt... tenia un cinisme i una... que de bisturí, de filaberquí, que se't ficava i que et feia riure. Mm-hmm. Vaig fer amb ell Operació Ubú, vaig participar, o sigui que com a director també l'he pogut tenir i que va ser molt, bueno, molt agraït, la veritat.
Va ser un mestre en aquell moment, algú també amb el que vas començar, i però tu, tot i que dius, ei, que m'agrada això del teatre i m'hi poso i comences a l'Institut del Teatre, a mi hi ha una cosa que m'agrada, que dius, sí, sí, però continuo amb la feina de mestre, que no sé si no ho veies clar o feia una mica de por.
No,
o...
és que m'havia de mantenir.
Ja.
No, és que no
podies venir de l'aire.
No, clar, jo m'havia de pagar els estudis, jo havia de... i dic, doncs a l'escola diré si puc fer mitja jornada, que em vaig dedicar a nens dislèxics i tot això dintre mateix de l'escola, i per la tarda anava a l'institut, que disfrutava com un camell, la veritat. Perquè era el primer any que va començar el Bonin, que va ser el primer any revolucionari, que fins a llavors havia estat el Díaz Plaja i era un tipus d'ensenyament molt carca i molt així, i a l'arribar al Bonin va ser revolucionari. O sigui, aquell primer any és,
com ho recordes? Com ho recordes?
Bueno, revolucionari total. Era un despertar, un conèixer els uns als altres. Hi havia tot tipus d'aprenentatges, des de vida, a teatrals, a artístics. Era en el carrer Tallers, era un edifici que és molt petitet, que ara, bueno, que està al carrer, al final del carrer Tallers, i bueno, era no sé, no era molta gent, era gent, però no era com l'Institut del Teatre ara, que és tan
clar,
gran.
Clar, éreu quatre i suposo que sí. Us coneixíeu. Amb qui vas començar, per exemple?
Ens coneixíem,
com a companyes,
no, ens vam conèixer allà.
Us vau conèixer allà.
Sí, hi havia també, hi havia el Fabià, hi havia, havien quedat...
El Fabià Puigcerver.
Sí, hi havia també... El Boadella va venir a fer alguna classe, hi havia Planella. També van conservar dos professors de l'antiga escola que van ser molt macos. Jo reconec que els vaig tractar una mica pensant, són carques, però després, amb el temps, els hi... em sap greu no haver estat per ells, perquè realment eren molt bons professors. Mm. Molt bons.
I de companyes, l'Anna Lizaran també comença més o menys com tu, o no?
No va ser l'Institut del Teatre. Jo vaig fer el curs de la Carme Elias, del Ramon Ibars, del Ramon Solsona, de l'Andreu Solsona, bueno, era molt, el primer curs, i va ser una festa. O sigui, anar a l'institut era una festa, no? Perquè, per tot, perquè els professors també eren nous, a la OSA, el Portavella, vull dir, tenim uns professors que venien a fer classes magistrals. Llavors, després va començar a venir el Pavel Rouba. Era
un moment màgic.
Un moment màgic, estimulant. Apareixien també tendències teatrals noves, que fugien d'aquella cosa clàssica d'explicació nus i desenllaç o exposició nus i desenllaç.
Que havies d'anar amb les orelles ben obertes
i
les parpelles desenganxades. Uau,
sí, sí, tot fascinat, fascinat.
Clar, ara aquests últims anys que, per exemple, parlem de l'Institut del Teatre, no? Doncs molt jovent, moltes noies, no? Parlen de si hi ha hagut assetjament... Clar, ha canviat, han passat moltíssims anys, però sí que és veritat que quan comences en el món del teatre i a més ets dona i ets jove,
sí,
suposo que sempre hi ha algú que té ganes d'aprofitar-se'n d'això.
Sí, sí,
I aquesta qüestió també de lo físic i tal fa que passin coses. No sé si tu ja vivies o veies coses que deies, això ja fa una mica de pudor.
Sí, jo anava una mica amb el lliri a la mà, t'he de dir, eh? Perquè, primer, jo tinc la sort de que, com que era lletxeta, a mi no...
Bueno.
És igual. Jo ja sé el que et dic. O lletxeta o que feia respecte. saps?
Fer respecte.
Bueno, per la cara més... Sí, no sé, el que sigui. A mi no em tiraven moltes floretes, cosa que m'importava, tres pepinos, perquè jo al·lucinava tant de tot el que estava aprenent. I hi havia el Sanchís, també, el Miralles. És que... Tot era nou, tot era... També t'he de dir que amb el temps he pensat que aprendre no vaig aprendre gaire. Vaig aprendre coses de
a viure,
la vida
a viure.
Que eren importantíssimes i...
Sí, pues la cosa que em deies, no tiraven gaires floretes a tu, o creus que no, o se les callaven, no ho sabrem, però no, jo estic parlant de notar-ho també amb altres companyes,
sí,
no?
Sí, aquesta és una cosa que sempre m'ha emprenyat, que hi hagués aquesta... Que això passava també amb els directors, quan dirigien, sempre l'enamorament d'aquella. Ja haguem fotut, ja si el director s'ha enamorat d'aquella, l'altra escena no l'assajarem ni la de tres, m'entens? I això sí que m'ha passat. He pensat, hòstima, tu, amb els grans que som, encara estem així. T'he de dir que ara últimament això no ho veig, i si ho veiés, ho diria. Perquè llavors, com que, pues, anaves aprenent, no deies res, però sí, això ha sigut així durant molt temps.
Tu anaves, deies això de que havies anat amb el lliri a la mà, però m'imagino que també moltes altres noies anaven amb el lliri a la mà i era, si vens amb mi a sopar, et donaré aquest paper d'actriu. Si fas això passava, eh?
Suposo que sí. Bueno, jo veia...
Us ho explicàveu, potser entre les dones, o no?
Sí, sí, però... En el meu temps, tothom, no sé, tothom estava per fer, descobrir. Segur que ja hi havia el professor que ja estava allà ficant mà, que tal. Ho veies i al·lucinaves, deia, com és possible aquest senyor tan gran que faci això, no? Però, clar, pensaves que l'altre es defensaria, no? Dic, carai, és gran.
També eren altres temps,
sí, eren altres temps. Ara que hi ha més informació, fa més malícia i evidentment, ara no em callaria. Perquè ara està tothom molt informat. I hi ha d'estar tothom molt alerta i molt... que no es pot donar, deixar passar aquestes coses, evidentment.
A casa teva, això del teatre, molta il·lusió no els hi va fer.
No els hi va fer gens, cap il·lusió. Ho considerava mala vida i que em portaria molts problemes. I, bueno, mala vida, sí. Jo he disfrutat molt i ja els hi vaig dir moltes vegades, escolta, és una cosa que m'agrada, vosaltres tranquils, ja veureu, no? Ja. Mm-hmm.
Et van castigar, no? No anant gaire a veure't.
No van venir a veure'm.
I escolta, això però no quasi... fa una mica de mal?
No, però a mi anava bé que no vingués.
Ah, sí?
Sí, perquè em haguessin destrotat. Eren com dos mons, el que jo vivia fora i el de casa meva.
I ta mare t'hagués dit, vas massa escotada.
Exacte, i on vas? No. I jo vaig preferir que no vinguessin, o sigui, mai vaig insistir molt que vinguessin, i ells no en tenien cap ganes. O sigui, que tots contents.
Però m'imagino que després, mira la Imma, quina carrera ha fet, oi?
Sí.
Els igual, segur que els queia la bava i anaven explicant
tot
a tothom.
Els germans i tot això estan contents i tot. Sí, sí,
tinc una
sí,
germana famosa.
Sí. Bueno, no, el que és maco és el gir que ha donat el Tom, que ha fet aquesta professió, perquè abans era mala vida, era una perduda, no? Mm-hmm. Em diuen perduda, com diu també, canta la Guillermina. Love's illusions that I recall, I really don't know love, I really don't know love at all.
Aquí una altra cançó preciosa que ens deixa... Té bon gust, la Imma Colomé. Aquesta cançó de la Joni Mitchell, de Both Sides Now. Per la teva banda, nostàlgica, romàntica, com l'hem de llegir, aquesta part?
Bueno, jo vaig ser hippie, això sí, eh? Això ho vaig viure, que era... Sí, igual tenia... 19 anys i tot això, i descobrir tota aquesta música americana va ser preciós, no? I que va beneficiar a tothom, perquè ens va arribar en massa tot de cançons de això, de que si de Boston, que si no, bueno, a tots aquests llocs, i bueno, els disfrutàvem. I després el caire d'aquesta cançó
t'hem d'imaginar mica... el Canet Rock o què?
Sí, hi vaig anar, hi sí. Vaig anar i tant, i tant. I vaig anar i és que quan hi penso, a més, portava coses per vendre, que eren com penjolls fets de guix i pintats. Hippie total, eh?
Hippie total.
Hippie total.
Vas viure en comuna, també, o què?
No, perquè els comedians vivien en comuna, però jo, uns quants de comedians no hi vivien, perquè jo tenia casa i tenia parella, i llavors dic jo, estic a casa.
Aquesta part no.
Aquesta part no. Però vaja, quan anàvem de bolos, vivíem en comuna total. Comuna econòmica, també. Hi havia un que portava la bossa i els altres, si havíem de menjar, havíem d'anar tots junts, saps? Vull dir, comuna total.
Em deies alguna cosa d'aquesta lletra que has començat?
Sí, que és aquesta part nostàlgica. No sé per què, però tinc una part nostàlgica.
Però això vol dir que vas al cinema a veure una pel·li i tu t'hi poses fort a plorar? O que tens aquesta part una mica que vius la vida...
Sí, no, tinc alguna cosa... Sí, home, si fa plorar, ploro, eh? Sí. Tampoc no sóc molt sentimental, però tinc com... No sé, hi ha una cosa que és així, que un és una mica nostàlgic.
I de què tens nostàlgia? De què tens nostàlgia, l'Emma Colomer?
Això ja és més particular. No, de coses, deu ser, sí.
D'històries, potser, sí, de persones...
Sí, enyoraments, mancances... però estic molt contenta d'on he arribat. Tinc la sensació que vinc de lluny, però no de lluny, no, de molt lluny, i que ara estic, i que he anat arribant a llocs que m'agrada on soc.
I que potser ni imaginaves, potser quan eres molt jove.
No, jo n'he fet molts plans, així com hi ha gent que té, que planifica, diu, jo ho faré, i ho faré, no. Jo anava pas a pas, a veure si això continua, i anar-me entregant les coses que em passaven.
Anar tirant, anar fent, sí, amb aquesta carrera, que ara ho deies, ho has dit així, no? Els comedians vivien, però és que tu vas començar amb els comedians, sí, i vas fer que el teatre de carrer, sí, que jo crec que no n'havia fet ningú en aquest país, o no d'aquella manera.
Sí, sí, sí.
Com us va canviar això? I perquè també era amb aquesta idea de ser hippie, la democràcia pel teatre, el teatre arriba al carrer.
Sí, home, una experiència, que tenies el contacte de la gent super a prop, els veies riure, els veies primer perquè anàvem a llocs a vegades que no tenia ni idea de què era això, un teatre, o què era un espectacle. No, no, ens miràvem com si fóssim marcianos, i ens miraven així. El primer bolo que vam fer, bueno, el segon, no, el primer vam anar a Vigo, el segon que vam anar a Cádiz, que teníem, o sigui, teníem contracte per fer el Non Plus Plis, que era un espectacle, doncs quan vam arribar no ens el van deixar fer a Cádiz, perquè ens van veure vestits de hippies a tots, i va dir que no conestos...
Estos peludos,
sí,
no.
Sí, estos peludos no faran res. O sigui, fet tot el viatge a Càdiz i no ens deixen actuar, per la qual cosa no vam cobrar, i vam tenir que anar. Vam anar a Madrid i allà no sé què vam fer, però vull dir, ens trobàvem amb aquestes coses. Això que dius, feia el carrer, feia... O sigui, hi havia gent que no entenia, no? Què fan aquestes gent ara al carrer, no?
Que venen de matinada.
Sí, exacte.
tot aquest primer teatre, tot i que era molt revolucionari, que estava fent una cosa que canviaria el teatre tal com l'entenem, també estava ple de precarietat, que és una cosa que sempre acompanya els actors i les actrius.
Sí. Home,
com has viscut tu això, la precarietat a estones?
És que els teatres en els pobles estaven fatals, abandonats, però decrèpits, la majoria, això sí que ho puc dir amb tota tranquil·litat, de vergonya. de vergonya com estaven abandonats. Vol dir que no feien ja ni cine, ni teatre, ni res. Ho tenien, no sé què devien. I en canvi ara això s'ha fet un gir que vas pels pobles i que comença... Bueno, que comença, no, que veus que hi han posat amor i hi han posat...
Ganes i calés, no?
I calés.
Ara parlaves d'això, de l'estat dels teatres, però també és una feina en el que us baralleu tota l'estona, en aquesta precarietat, estones us criden, estones no us criden... Suposo que has tingut fases de tot.
Sí,
com has viscut aquesta part? Perquè, clar, tu has sigut mare... Com ha anat tot això?
Bueno, aquesta és l'aventura. O sigui, jo si m'he de posar alguna medalla... és aquesta, haver viscut sense saber de què treballaries l'any demà. Que això, si hem anat sempre a salt de mata. Ara et truquen, ara belluga't a veure si allà et veuen i tal, i a veure si trobes alguna cosa. Ara inventa't alguna cosa, perquè també ens n'hem inventat. I aquesta és la medalla que jo em col·loco. Mm-hmm. O sigui, hem resistit fins ara, que això és fantàstic.
I com a mare i actriu, què?
És difícil.
Molt difícil.
Molt difícil. Passes... És un neguit. Entenc que... Sí, sí.
I escoles bressols per actrius de teatre no n'hi ha, eh?
No, però... bueno, és clar, és que la maternitat és complicada. I en el meu cas, doncs, que jo vaig ser mare gran, jo tenia moltes ganes d'estar amb la criatura, no? Perquè és una cosa molt volguda. Però bueno, m'ho vaig prendre bé, vaig dir, doncs no treballaré, ja veurem què farem i què ens inventarem. Però en aquest ofici passen coses molt rares. Per exemple, vaig estar com 3 anys fent un colabrot, que era Laberint d'ombres, i amb èxit i tot. I quan vam acabar jo vaig pensar, res, ara em contractarà algú. Vaig estar un any que no em va contractar ningú. I dius, com, per què? No, o sigui, no tens la vareta màgica per saber com t'anirà després, que és molt incert, és incert.
I com duies en aquest sentit? Perquè, clar, m'imagino que en una actriu no la truquen, li baixa l'autoestima...
Sí,
com has viscut tota aquesta inseguretat?
Jo em vaig dir, he d'inventar-me alguna cosa, i vaig començar a inventar un espectacle de carrer que es deia Poesia Peatonal, i anàvem, i vaig trucar a diverses noies parades com jo, i vaig dir, fem poesia al carrer, i vam començar a fer rutes de poesia al carrer sense cobrar res, o sigui, pel gust de dir, tenim un carrer i tenim públic, doncs fem, i mira, o sigui, no decaient.
Deies noies aturades com jo, diries que això els passa molt a les actrius i que és que els hi passa més, fins i tot, que als actors?
Sí, més jo crec que els hi passa als nois també i a les noies. Durant un temps passava molt a les que, cert, si ja eren grandetes ja no les trucaven. Ara hi ha una mica d'estima a la gent que som grans, i això anima molt, perquè el teatre...
Estima, expliquem, has dit?
Sí, perquè el teatre expliquem històries de per totes les edats, i hi ha persones grans i persones petites i persones mitjanes, i a vegades, clar, abans s'explicaven un tipus d'històries molt marcades, l'amor, o sigui, era un senyor enamorat de 2 o 3 dones i la problemàtica, no? I això passava també amb els arguments de les històries de teatrals eren
del que es queixa una mica la Vilarassau, no? Sí. Que diu, no hi ha papers per la meva edat. Jo començo a desaparèixer perquè sempre hi ha hagut, doncs això, sí. O fas de filla o fas de mare, però si no ja no tens paper. No?
Sí. Ara que hi ha molt també la cosa de dir, doncs inventem-ho, creem-ho nosaltres, agafem empenta i posem el motor en marxa.
Agafem les regnes, no esperem que ens truquin o que ens treguin a ballar.
Sí, no pots començar a pensar que hi ha llistes negres i que no et volen i que... Això és criptonita. Això
però això no... ho has pensat alguna vegada o què?
Aquest, ho he pensat,
llista negra.
Sí.
Sí?
No, llista negra, aquests no em volen, però jo he seguit endavant. Pues igual, pues jo seguiré doncs jo tiraré endavant. Sí, a vegades penses en aquest no li faig gens de gràcia, segur, perquè, a més, els homes estaven en els llocs de poder, no? De decisió. Però he pensat...
Abans parlaves de l'enamorament d'alguns directors amb l'actriu principal.
Sí.
Llavors, tu has pensat alguna vegada, com que no està enamorat de mi, no m'està donant papers, com que no sóc o no tinc aquesta bellesa que representa...
O
que
no sóc del seu cercle, que també ens movem en cercles, saps, hi ha grupets d'amistat, i per això has de ser una mica neutral i estimar tothom. I...
Perquè si no, no et truquen. Sí.
Què passa? Que jo t'he de dir que ara és un moment meravellós pel teatre, hi ha gent boníssima, homes i dones, dones boníssimes, però superbones, que jo quan les veig penso, no sé què foto aquí, perquè mira, canten, ballen, fan de la vertical.
I també directores i dramaturgues.
Directores i dramaturgues, és un goig.
Però tu trobes que les dones estan escrivint diferent? I escriuen més per les dones més grans?
I el que expliquen coses que t'arriben. A vegades els homes expliquen coses que dius, és que això que m'està explicant, no? I en canvi... són temes que et toquen i que t'agraden i que, escolta, som la meitat de la població. O sigui que a més, el públic majoritàriament és de dones. Això també.
I dones grans, i també, dones que són grans, les que van al teatre, sí, que són les que fan gasto al teatre.
Sí.
Llavors, algú d'escriure per elles,
clar,
oi?
Clar, clar. O sigui que és bo que hi hagi dramaturgues, que n'hi ha, i de molt bones. Just a little bit harder, so I can love, love, love him. I tell myself, well, I'm gonna try, yeah. Just a little bit harder, so I won't lose, lose, lose him. D'això ens parlava l'Imma Colomer, de try a little push harder, o sigui, tria, o sigui, perdó, empeny una mica més fort, fot-li fort, fot-li candela, que és una mica el que estava explicant ella. Mare meva, quines traduccions. Escolta, tu pots parlar realment de què vol dir tot això, perquè fins i tot va haver una època que te'n vas anar a Estats Units, a Nova York. Això és molt xulo, eh? És xulo, xulo.
L'any 80 i pico,
86.
Que era l'època, perdona, de la sèrie Fama, però tu vas veure allà en directe.
Sí. No, home, fantàstic, fantàstic. Teníem molta informació de que hi havia escoles molt bones i vaig tenir l'oportunitat de guanyar una beca de l'Institut Hispano-Norteamericano, que era el que pagaven perquè per tenir bases a Espanya donaven diners per la cultura a Amèrica. I mira, ho vaig aprofitar i em vaig presentar i em van triar.
I com va fantàstic. Ser això, als Estats Units, a finals dels 80?
Sí.
Això és una pel·lícula.
És
una pel·lícula.
Sí, jo vaig al·lucinar molt, molt.
I on vivies? Què feies?
Sí.
Vas anar sola?
Vaig anar
preguntes.
Sola. Sí, vaig anar sola, però hi havia companys meus que estaven allà. No tota l'estona, anaven, que també ja havien fet aquests cursos, ja t'orientaven, i aquesta escola està molt bé, l'HB Studio, ves allà, que després vam anar també d'oients a l'Actors Studio. Vaig aprofitar la beca per fer totes les coses que no hagués pensat mai que es podien fer. Vaig fer classes de cant, vaig fer tècnica Alexander, vaig fer dansa, no parava d'anar a classes.
I no et vas plantejar en cap moment quedar-te allà?
No,
havies de tornar,
jo t'he de dir, quan feia les classes...
Faltava el pantomaca,
o què? No. Quan feia les escenes en anglès, reien per tots cantons, perquè el meu anglès és que el de la pronunciació és té tela.
Molt difícil.
Sí, jo hi posava tot el carinyo i l'amor del món, però, ja... Però estava bé, jo em vaig dir, esforçar-se a fer-ho i conèixer la gent d'allà i veure, agafes molta professionalitat, veus com ho tenen, no tenen molt ben après com tota la cosa professional, les eines per saber defensar-te dalt de l'escenari. I ara totes aquestes coses també, ja fa temps que han arribat aquí també, i l'Institut del Teatre i altres instituts doncs ho posen en solfa també.
Ara estem sentint la Janis Joplin, que és tota ràbia, tota força.
Sí, sí.
La Imma Colomer també hi ha hagut moments de dir que us rebentaré tots.
Sí.
Quines coses et fan ràbia? Quines coses et treuen de polleguera?
La injustícia, a vegades quan lluites i no te'n surts, la injustícia molt i ràbia, no arribar als llocs que vols arribar o la cosa que vols aconseguir no surt, i no sé, les coses, ràbia també com va el món, que fa molta ràbia com va el món, i que no pot fer gaire cosa més que desitjar que vagi millor, però o col·laborar, no sé, molt petit podem fer, però hi ha tanta, aquests que manen, que no saben manar i que són tan estúpids, doncs fa molta pena.
Fa molta pena i molta ràbia. 10 anys al Teatre Lliure, que vau fundar el Teatre Lliure, que ara ho diem molt ràpid, però aquesta institució del país, tu estaves allà quan la vau fer.
Sí, vaig tenir la sort que el Fabià ens va cridar, els tres que vam deixar Comedians, vam passar, que era Fermí Reixac, l'Anna Lizaran i jo, i vam passar a formar part de la companyia de Teatre Lliure.
Com ho recordes, allò, aquells inicis?
Meravellós. O sigui, una cosa
fascinant. Sentíeu que estàveu començant alguna cosa?
Una cosa important, pensava, és que, clar, el Fabià era un geni.
I l'Anna Lizaran també,
Sí, home, era fantàstic.
Hem de fer un passadís de la fama aquí amb les vostres cares, o que no us tenen prou en compte? Què en penses? Perquè jo estic pensant, el Fabià Puigcerbé té una sala al Teatre Lliure, però com és que no tenim una sala Imma Colomer, una sala Anna Lizaran?
Sí, jo no vull que tinguin una sala Imma Colomer, que em busquin una que estigui millor.
Què voldries tu? Un carrer, una plaça?
No, jo mínim, no vull un carrer ni una plaça, no. Jo vull que el teatre vagi bé, que n'hi hagi, que les dones puguin treballar, que hi hagi autores, que hi hagi, no sé, escenògrafes, que hi hagi músiques, hi ha dones músics fantàstics, totes aquestes dones que canten tan bé, i que hi hagi poetes.
Tu vols que hi ha oportunitats per les dones,
Exacte, això sí que m'agradaria.
Vas tenir, tu vas guanyar el Premi Honorífic a Anna Lizaran, amb ella vas tenir, més, una relació molt especial.
Sí, érem amigues, ho puc dir, superamigues. I ens coneixíem, vam estar els 3 anys de Comedians i els 10 anys del Lliure, vull dir 13 anys, i a més sempre no vam deixar mai de tenir contacte. Jo és que l'admirava, l'estimava, a vegades m'enrabiava, i
per què?
Pel que sigui,
perquè éreu diferents.
Perquè érem diferents, perquè era molt potent, és que realment era potent, era fantàstica. És que les reies, encara que no volguessis, tenia duende, diguéssim.
Però creus que som prou justos amb totes aquestes figures? Creus que les recordem prou i que té doncs l'estima que es mereix? O a vegades tot passa massa ràpid?
Sí, tot passa massa ràpid, això sí. S'ha de trobar la manera de fer-li un homenatge temps al temps, perquè els que estem i que l'hem viscut i que l'hem vist i que l'hem disfrutat, doncs tenim ganes de fer-li un homenatge. Se n'hi han fet, té una plaça a Barcelona, se li han fet un vídeo, se li ha fet una... té un llibre preciós dedicat a ella, i més coses que tenim ganes de fer, perquè tenia una manera de fer teatre tan especial, tan pròpia, tan original, que era... que vaja, t'enriquia. Treballar amb ella era molt ric, era...
M'imagino que tu també, en tota la teva trajectòria, has trobat dones molt especials. Sí. Quina relació teniu, les actrius, també entre vosaltres? Perquè a vegades, quan dius a ella li donen el paper i a mi no me'l donen, clar, una mica de gelosets, una mica d'envejeta, deu haver-hi alguna vegada, o no? O, com, o al final sou més pinya del que es pensen?
Jo t'he de dir que en els temps dels començaments, quan vaig començar, quan vam començar, hi havia, com que la professió hi havia menys gent, era molt més mesquinet, saps?
Ah, sí?
Sí. Ah. Sí, perquè hi havia les dives i tot, hi havia com un despreci d'un nou. I ara no, ara no hi ha... Bé, bueno, no sé, i segurament hi ha la que té, pues que té gelos o que sigui. Però jo ara no ho veig, perquè hi ha molta camaraderia, moltes ganes de no sé, les noves generacions tenen ganes de... Sempre hi ha algú que s'enganxa amb algú.
Això... I les noves generacions et venen a preguntar, Imma Colomer, escolta, això com ho faig? Explica'm...
Algú pregunta, però jo... Bueno, si em pregunten dic, però sí sé, perquè si no sé, no. Però intento, doncs, estar, col·laborar amb el que sigui. Però no se'm demana gaire, també t'ho he de dir.
Creus que es té en compte, és a dir, la gent més gran o allò que es diu l'experiència?
Sí, la millor manera de tenir-ho en compte és treballant. Quan tens llavors companys de treball i que et miren, et poden veure com treballes i llavors hi ha un intercanvi, saps? No pots anar allà fent la lliçó. O sigui, ara mateix amb aquest grup que estic treballant, que som a un col·legi de tanta gent que són fantàstics. Jo aprenc d'ells, dels joves.
Em sembla que tu ets molt humil.
No. Però jo aprenc i ells em diuen, no, això que has fet, que són molt sincers.
És que jo vaig anar a Nova York, nois. Sí, vosaltres, què passa?
Jo no vaig d'aquest pal, no.
Ja sabem que no.
De l'amor uno se acuerda cuando andando arriba abajo ya no hay quien lo acompañe. Aparece en la cabeza, aparece de la nada el recuerdo de una imagen. El que canta espanta su pena, la pena que brota en su canto. El que canta espanta su pena. Cuando el mundo te devuelta...
Quina cançó més bonica, Lucía Fumero, sí. Parlant de l'amor.
Sí, sí, sí.
En aquest programa ens encanta parlar de l'amor, que ho sàpigues, sí. I ara ha arribat el moment que jo aprofito aquesta cançó per llançar-m'hi.
Pues, sí,
com ha sigut l'amor? Com t'ha tractat l'amor, Imma Colomer? Ai.
L'amor ha anat fent de les seves. Bé...
Ha sigut molt enamoradissa, tu, o què?
Sí, bueno, quan era jove, sí. I, bueno, no sé com dir-ho. Ja he tingut molts nòvios músics.
Ui, això, llavors ja t'ha anat fatal, no?
uns quants. Sí. I, bueno, això de l'amor, pues, bueno, vas aprenent. A vegades ha anat bé, a vegades... Però bé.
Parlaves de
nòvios. Però sí, m'ha agradat a les èpoques de jove. Jo intentava lligar, que m'encantava. Anàvem al Celeste i a veure, perquè clar, si estàs solter i tot això, buscant a veure sempre...
Sí, t'agradava lligar, tu.
Bueno, m'agradava a veure si podia fer contacte amb algú, no?
I lligaves molt, m'imagino, tu.
No, molt no creguis. No creguis. No.
Però escolta, venint d'una família catòlica...
Ui, això és tremendo.
Clar, jo penso, quan fas els primers acostaments amb algú, i bé, tens tota aquella història del pecat, i també m'imagino la història aquesta de l'home per tota la vida, el príncep blau. Clar, això és una enganyifa, amb tot el carinyo que portem totes les dones a l'esquena.
Sí, sí,
això
sí.
En quin sentit t'ha fet trontollar? Perquè jo crec que ens ha fet trontollar a moltes i encara fa trontollar les que vindran.
Sí, tota la dues. innocència, aquella cosa de l'amor platònic, mal enfocat, mal enfocat. I m'agradaria molt que la joventut d'ara, que alguns encara estan també, ara veus joves, nenes joves, que encara estan, que tornen a tenir aquesta cosa del príncep blau i tal, que és una
tonteria,
que n'aprenguin, que no has de buscar un company que puguis viure, que puguis parlar, que et puguis relacionar, que et faci feliç, que puguis riure, que puguis compartir projectes, i això és, per mi és això l'amor. Tot allò d'idealitzar i tot això se'n va anar per la finestra de seguida.
I a més això ens porta en molts mals llocs a les dones moltes vegades.
Sí, perquè... sí. Fas tries fatals i... Sí, sí, aquest cuento del Príncipe Azul. Però per sort, mira, però ara que hi ha tanta informació, veus que les generacions de joves tornen a caure en això.
Tornen aquí, tot i la informació i tot. Escolta, Imma Colomer, estaríem 10.000 hores parlant amb tu, però ara tens el Barquer aquests dies.
Ai, sí.
Que et fa molta il·lusió.
Molta il·lusió, una obra fantàstica.
Tu penses en la jubilació i tot això? Res, no? Això és per pobres.
Jo estic jubilada.
Com que estàs jubilada? Llavors, per què estàs al teatre? A veure, explica'm aquí.
Perquè aquesta és la màgia. És la màgia de la jubilació activa, estupenda mira, és que són professions que no es poden deixar, és que són vocacionals i el que t'agrada, t'agrada. Jo, si fos pintora, ja podria tenir el que sigui.
100 anys.
Sí, que aniria pintant.
O sigui, que tenim Imma Colomer per estona.
Sí, i... sí, si tot va bé, sí. O sigui que...
I si no faràs poesia, com has dit, allò que feies, poesia als carrers.
Peatonal.
Poesia peatonal. Crec que no hi ha res que m'hagi agradat més. Imma Colomer, moltíssimes gràcies, molta sort amb el Barquer.
Sí.
A Teatre Lliure, eh?
Sí, que és preciosa l'obra, és emocionant, ja t'ho dic.
Home, a més, tu quan entres allà dius, escolta, que jo les rajoles d'aquí les conec des del dia 1, eh? Això no pot dir tothom.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
A tu.
Merci.
A tu.